Ràdio Estel.
Tot seguit us oferim una repetició del programa Valors a peu de carrer.
Valors a peu de carrer. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Molt benvinguts. La setmana passada deia que aquí a Valors a peu de carrer ja començava a aproximar-se l'estiu, ja començava a fer bon temps, o millor, si més no, no podem cantar victòria encara, però sí que és veritat que s'acosta al final de curs, per molts, els més joves sobretot. Això és un alliberament, és un per fi arribat aquest moment, comença l'estiu, comença doncs, a les no preocupacions, els no horaris, tot allò que hi ha molta gent que estava esperant doncs, fa mesos, no? Potser des de l'estiu passat. En fi, avui parlarem d'una cosa que està doncs, relacionada indirectament amb els més joves, però no són de les vacances, sinó precisament del contrari, de l'aprenentatge, de l'escola, de l'ensenyament i de l'ètica. I com sempre, tot i que el programa es fa gràcies a molta gent, l'editorial Proteus, la revista Valors, el Mario Ramírez, el control tècnic, i jo mateixa, en mesura, doncs, posant-li veu a aquests valors a veu de carrer, no serem cap de nosaltres els encarregats de parlar d'aquest tema, sinó el convidat d'avui, que és en Jaume. Jaume Foner, psicòleg i encarregat aquesta setmana de parlar-los de l'aprenentatge, de l'ensenyament i què té a veure l'ètica en tot això. Benvingut a Valors a peu de carrer.
Hola, encantat d'estar aquí.
Deia, què té a veure en tot això l'ètica i no sé si em diràs en res, perquè sí que és veritat que hi ha escoles i hi ha cursos, sobretot, doncs, que compten amb l'assignatura, no? Amb la matèria ètica o filosofia o valors en diferents formats, però que acaba sent una mica el mateix. Però no sé si realment té presència real l'ètica a les aules o no.
És que és molt diferent ensenyar ètica que fer una escola ètica. Uh-huh. O molt diferent que un noi o una noia de qualsevol edat consideri que la seva conducta deve estar regulada per un determinats valors, una determinada manera de ser i de relacionar-se, i una altra cosa és que tingui de complir un manual d'urbanitat o un determinat catecisme o unes determinades normes d'estar allà. Hi ha grans diferències. El que passa que és tan complexa la situació de l'escola que si a sobre tornem a insistir en el tema de l'ètica i a més ho fem de la pèssima manera que s'està reiteradament fent en torn a temes com l'assignatura d'educació per la ciutadania, de nou en el candeler i en la contradicció, al final ja no sabrem de què parlem, perquè ja dic, qualsevol persona que està a l'escola educa i qualsevol persona que educa se suposa que educa en criteris ètics, en el sentit genèric de la paraula.
Clar, jo ara posava com a referència que s'està acabant el curs o potser hi ha gent que ja l'ha acabat mentalment i podem agafar aquest període d'un curs de 9 mesos, més o menys ja, aproximadament, doncs és un període en què en principi els dos personatges, diguéssim, de l'ensenyament, tant els alumnes com mestres, com tota la gent que està doncs, al voltant dels alumnes, tenen, diguéssim, un temps per fer una evolució o un aprenentatge o un, no sé si, sí, un progrés intern. Clar, s'hauria d'avaluar i segurament tu com a psicòleg doncs ja tens fet aquesta avaluació si realment els formadors tenen la formació adequada, la formació ètica.
Claro, amb l'escola hi ha una primera cosa que ens hem d'aclarir, què esperem d'ells, perquè clar, si finalment ve PISA o qualsevol avaluació i el que demana és si saben els trencats o si han après el sintagma nominal o coses similars, que i mentrestant els estem dient teniu que formar persones o teniu que fer éssers humans, però això al final no l'avaluem, aquest educador o educadora pot entrar en una esquizofrènia permanent, perquè al final dirà, bueno, i què espereu de mi?
Clar.
Si a més a més estem amb aquesta gran simplificació, que és una simplificació històrica, però que es torna a repetir, de que a l'escola s'ensenya i a casa s'educa, o si a més, per contradicció, al costat li diem educa la societat, educa la tribu, educa tothom, al final és un gran caos, no? Se suposa que l'escola, bàsicament, és un lloc en el que ajudem els éssers humans a esdevenir éssers humans i a ser persones que tenen capacitat de conviure amb d'altres. Uh-huh. I, a més, se suposa que l'escola educa, en la part que pot, en complementarietat amb una altra gent. I això ho fa mitjançant, no habitualment, aprenentatges, i relacions amb persones adultes, que són educadors, i relacions amb altres companys i companyes que són necessaris per ser un mateix. Se suposa que és això el que fa l'escola. Però si després el discurs general és les notes, l'avaluació, l'accés a la universitat, el control, etcètera, etcètera, doncs clar, al final els nois i noies que ara estan a l'escola i demà passat estaran de vacances, faran una altra esquizofrènia, que és allò que fèiem a l'escola era per l'escola, però ja no serveix per anar a la piscina, ja no serveix per divertir-me, ja no serveix per relacionar-me amb els pares, perquè són dues coses diferents que al final és una gran esquizofrènia educativa. S'educa en maneres diverses, en llocs diferents, al llarg de tot l'any, en contextes diferents. Si no som capaços de compartir aquest discurs, és molt difícil que després els nois i noies siguin, entre cometes, educats en vacances.
Li posem aquest nom d'esquizofrènia educativa i, evident, és molt gràfica, no?, aquesta expressió, perquè jo crec que a la vegada s'està vivint un moment de, i l'anomenada crisi, no?, que diem cada dia per qualsevol motiu la traiem a la llum. I no sé si això, aquesta crisi econòmica, aquesta dificultat d'aquest moment social, aquesta ànsia de resultats, de volem que tot, les notes siguin molt altes, els sous siguin el més estables possibles, tothom tingui una feina, necessitem tenir el màxim d'èxits possibles. I no sé si el fet d'educar en valors o fer, doncs, això que dèiem, no?, una educació d'éssers humans, que al final no és una nota, no és un número, no és una recompensa, sinó que, diguéssim, és una inversió a llarg plaç, podríem dir. És com un luxe, és a dir...
No, però aquest és un dels perills. A veure, la crisi, suposadament que parléssim d'una única crisi, no té la culpa de tot.
Yeah.
O sigui, és que això és una excusa impressionant per tot. A veure, hi ha altres crisis, entre cometes, que estem al segle XXI. Uh-huh. I quan tot són incerteses, hi ha molta gent que acaba, al final acaba recorrent a tres expressions o tres maneres d'enfrontar aquestes crisis globals de tres maneres que són perfectament conegudes. Lo d'abans eren valors, lo d'ara no.
La pèrdua jo, de que, valors, no?
Clar, jo em diu, bueno, qui ha dit això? A veure, no. Jo estic a punt de jubilar-me, però t'asseguro que mirar cap enrere és d'un conservadorisme absurd. Uh-huh. Els éssers humans s'han destruït sempre, hem estat egoistes sempre. No crec que... Per tant, intentar pensar que lo d'abans eren valors i lo d'ara no són, és fals. Hi ha una immensa amistat al Facebook, hi ha una immensa capacitat de relacionar-se al Twitter, hi ha una immensa capacitat de passar-s'ho bé respectant a l'altre quan un va cap de setmana i de marxa. Per tant, primera reacció absurda. Segona tendència a reaccionar, pues hem d'educar en els valors forts. I un diu, que d'on ser això dels valors forts? D'on ser més aviat els valors dels forts? I la crisi econòmica en què s'està demostrant és que els valors febles, els valors humans, els valors de la relació, sí, són febles finalment, perquè s'acaben imposant no els valors forts, sinó els valors de la gent forta que té el poder i imposa els seus valors. I la crisi, el gran problema, acabarà sent que perdem recursos, perdem serveis, però haurem perdut pel mig tants criteris que ens havia costat tants. Ens havien costat a construir una societat més humana, que d'aquí a 2 anys, 3 anys, i recuperar l'economia serà complicat recuperar aquesta actitud. I després hi ha una tendència, una tercera reacció, que és la reacció de dir, això és un caos. Que algú vingui i posi ordre. Què vol dir? Que algú imposi l'ordre, l'ordre establert. Quan a vegades, parlant amb col·legues vostres dels mitjans de comunicació sobre contestacions que s'han anat produint sistemàticament a la nostra societat, especialment l'últim any, alguna de les contestacions, per suposat, no acceptables des del punt de vista de la destrucció de la violència, hi havia més d'un periodista que va dir, bueno, però és que si hi ha la llei i la norma s'ha de complir. Home, no necessàriament. Hi ha gent que interpreta que l'ordre imposat és ordre. No, això és molt més violent que un cert caos tolerable. I estem en una societat en què no podem imposar un ordre, hem de consensuar una determinada manera de conviure i una determinada manera de respectar-nos i d'ajudar-nos. Però això no és l'ordre imposat. Per tant, que la crisi, home, la crisi de valors ideològics, etcètera, això és inevitable en una societat global, en una societat en interacció contínua, en el que tenim més interrogants que respostes. Però és que cal conviure amb els interrogants, no cal imposar respostes. Hem de cercar inevitablement en companyia d'altres les respostes. I aquestes respostes abans estaven en un llibre, avui estan probablement en una seqüència de tuits. sense negar el llibre, però estem interactuant
renovar, entre no?
I estem construint col·lectivament valors i maneres de ser.
Clar, tu deies ara, és un caos que vingui algú, demanem una certa ajuda, una ajuda externa, de dir que ens digui què hem de fer perquè això funcioni una mica millor. Clar, estem parlant de la gent més jove, dels adolescents, dels nens, dels valors que tenen o no tenen, i de les generacions noves, si són més educades en valors o menys que les que ja estan més, més corregudes, diguéssim, no? Clar, en el moment en què demanem un cert consell, una certa norma per part de governants, d'educadors, del que sigui, també se m'acut preguntar o valorar si l'educació que tenen aquestes generacions més grans també és la correcta o tampoc no ho és.
No, mare, jo estic en el món de l'educació i bona part de la meva família està en l'educació i he dedicat molts anys a l'escola i em sento més educador que psicòleg o que periodista, que també ho soc. No, però dit això, una immensa majoria de profes de mates no tenen idea ni de pedagogia ni de psicopedagogia, però a sobre ni tan sols s'ha plantejat que ensenyant el sistema d'educació pot ensenyar justícia distributiva. Uh-huh. És que ni s'ho ha plantejat, perquè creu que no està en el seu temari, no està en el que l'està exigint el Departament d'Educació abans i ara d'ensenyar.
Potser per aquesta, no sé com dir-ho, com aquest estrator mental, no? De dir, sí, hem de fer un pla d'estudis, hem de fer un resultat, unes notes i unes qualificacions, i d'aquí no em treguis perquè...
Però els millors plans de convivència, els millors que jo conec, estan a ciències com física, naturals o química, on es demostra estadísticament, per exemple, que és més rentable conviure que no enfrontar-se, per exemple. Per tant, que... Però que això està preparat... Bueno, és que ni els hem demanat, ni probablement s'ho pensen. No tenen perquè ser els educadors, no tenen perquè ser un model, no tenen perquè ser modèlics, però tots som éssers humans, homes i dones, que eduquem, i a l'educar eduquem a la nostra manera de ser, però ens hem de parar a pensar, primer, que hem d'escoltar, ja sigui un nen de 3 anys que té unes vivències, uns sentiments, ja sigui un adolescent que té els seus arguments, que no queda més remei que parar-se a pensar si les respostes que nosaltres tenim són respostes a les seves preguntes o són simplement respostes que nosaltres imposem. I que, a més, hem d'estar dinàmicament reconstruint amb ells, dialogant amb ells. És a dir, que la primera clau, si un està a l'ESO, posem pel cas, a quart d'ESO, la discussió és la síndrome de dilluns, per dir-ho d'alguna manera. Quan veu un adolescent un dilluns a les 8:30 i la cara que posa, per dir-ho d'alguna manera, i l'interès que té per estudiar o no. Però la discussió no és si vol continuar aprenent el pronom feble o no. La discussió és... Aquest xaval aprendrà que hi ha maneres i maneres d'obtenir plaer, felicitat... descobrirà algun plaer algun dia per aprendre, tindrà sentit la seva vida perquè al cap de setmana proper probablement no torni a fer el que ha fet, que tot això s'escapa a la immensa majoria una part singular del professorat, però especialment s'escapa a les autoritats acadèmiques, que són les que dissenyen el que cal fer a l'escola.
I a mi també em ve al cap i expressions i converses amb gent, no sé si gran, però bueno, amb més experiència, que deien, jo vaig aprendre molt més a les estones fora de la classe, amb les converses fora d'horari amb els mestres, amb els companys, amb qui sigui, vaig aprendre molt més d'aquests moments que no del que posava el llibre. Potser una conversa de cafè amb un mestre que t'expliqui doncs, això que deies, no? Què pots fer a la teva vida, t'ensenya molt més que això. Jo no sé si la manera de relacionar-nos, i dic entre professor i alumne, i fins i tot entre els alumnes, ha canviat gaire o no. És a dir, no sé si ara potser un alumne de quart d'ESO, que dèiem ara, té gaires moments fora de l'aula amb un professor, o té gaires converses fora de temari amb un professor?
Algunes coses no han canviat, d'altres s'han anat empobrint. Jo vaig estar... jo parto dedicant-me al món especialment dels adolescents des de l'any 74, per tant, he conegut de moltes adolescències i joventut. Però va haver-hi un temps del 2003 al 2007 en què jo vaig tenir responsabilitat missiva, vaig ser adjunt del síndic de Greuges per la defensa dels drets dels infants, i després vaig retornar una altra vegada a la meva professió. Al tornar vaig tenir una vivència que no és estadísticament certa, no sé si serà, ho serà o no, però una profunda sensació de que cada vegada els adolescents estaven més lluny dels adults i que ells anaven construint el seu món i nosaltres anaven construint un món que no es relacionaven, que quedaven desconexos, que no tenien grans relacions. Entonces, quan un torna a aproximar-se sistemàticament a les aules de secundària, jo volto molt per l'estat i, per tant, tinc una llarga experiència a Euskadi i altres llocs amb complexitats d'adolescències, un té la sensació de que un sector important del professorat va perdent autoritat vital respecte als adolescents. No són referents seus per gran cosa. Altres no, alguns veritablement ho són i continuen fent-lo bé. Però, per exemple, tota la reforma de la secundària es basava en algun dels pilars de les puntals perquè això funcionés, es basava en la tutoria. La tutoria acaba sent una hora que no ningú sap què fer el divendres.
Una hora lliure per tothom,
sí,
no?
El divendres a la una, no? És que no, això no és... Que, Si els departaments d'educació no són capaços de dir-li, mira, si un xaval un dilluns a les 8:30 del matí comença a liar la classe dient és que la fulanita se li ha trencat el preservatiu i ha passat no sé què, si no és capaç de parar-se a pensar si és que no volen fer classes, si és que veritablement ha hagut un problema amb la susoditxa i el preservatiu, si veritablement és que estan tots hormonats perquè ha arribat la primavera, si no és capaç de parar-se a matisar això i col·locar les coses dient, bueno, primer fem això, després fem l'altre, ja ho trobarem a tutoria, no. Si no esdevé una persona que els adolescents, en aquest cas, identifiquen com un subjecte que té respostes als seus interrogants, o com a mínim que està disposat a acceptar els seus interrogants, si això no ho interioritzen, podria dir que aquesta fossa, aquesta divisió es va aguditzant. Jo diria que avui en dia vivim una... Els adolescents es van quedant sense adults referents, és a dir, i això és greu, perquè finalment només autoconstrueixen entre ells, que s'ho continuaran fent, però només entre ells i elles no, la cosa no funciona. Necessita altre tipus d'adults al seu voltant. I els pares i mares també han d'entendre que el millor que li pot passar a un adolescent és que tingui adults diferents disponibles. Els pares i mares, quan fa 2 mesos anaven a buscar a on portarien el seu adolescent, a quina escola, es van desencatuixar, enredar, quan els van dir, no, mira, aquí a les 8:35 us enviarem un SMS que el vostre fill està a classe. No us explicarem què fa, però està. No us preocupeu, que tindran control, tindreu avís. S'equivocaven, perquè el que havien de buscar és si veritablement hi havia tutors i tutores amb capacitat de descobrir quan s'enamorava el seu fill. És a dir, amb capacitat de saber veritablement com evolucionava, perquè el que haurien de demanar de l'escola és que els educadors puguin ser veritablement acompanyats del procés educatiu. Sempre ens passem el dia amb la història de Finlàndia i companyia, però una de les claus del sistema finlandès és que hi ha un veritable acompanyament educatiu des de que comencen l'escola fins a que l'acaben. Tornem a la crisi, fem retallades, i diem, superflu, què és superflu? L'hora de tutoria. Què sobra? Qualsevol activitat suposadament extraescolar. Però clar, si tu no pots fer teatre amb els xavals, quan parlaràs amb ells? Perquè ells parlen quan no estan a classe, a la sortida, a l'entrada, quan tu no esperes, quan tu no vols. I això se'n diu disponibilitat, accessibilitat. Pensa dir-li al tutor que sigui accessible si li acaben de retallar la meitat de la paga de juny i a sobre li estan avaluant per quants aproven la selectivitat... Bueno, tornem a valorar el que veritablement és educació o tampoc podem demanar que el professorat faci el que no li demanem.
Valors a peu de carrer, un programa produït per Editorial Proteus i Revista Valors. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Avui a Valors de Peu de Carrer estem parlant d'ètica, d'ètica a les aules, a les escoles, als instituts, i dèiem amb el Jaume Funes que és complicat de vegades demanar als mestres que facin d'acompanyants d'aquest progrés personal, vital, més que educatiu, no? Més que de coneixements de temari, sinó doncs, interior. I a mi també em ve al cap, i avui estic molt de referències d'altres dies, una entrevista que vam fer amb en Micó, que explicava doncs, que les xarxes socials i una mica aquest progrés tecnològic que hem tingut, que ens afecta a tots, al final joves, adults, gent gran i a qui sigui, doncs ha girat una mica les tornes, ha canviat els papers i els adults cada cop són més adolescents i els adolescents són més adults. Deia, fa uns anys els nois de 16 a 17 anys volien ser grans, o fins i tot més petits, els de 12, 13, 14 volien fer grans, i ara gent de 30 anys doncs, intenta actuar o actua com gent de 16 i 17. Clar, això també suposo que no ajuda en això que deies tu, no? De ser un referent. no distant, però que realment doncs el referent te quedi una mica lluny, no? Perquè si no...
Ja, però, però és que ens costa entendre el que significa ser el que podríem anomenar un adult proper i positiu. Uh-huh. És a dir, entenem que són persones adultes, que cadascú de nosaltres som com som, que se suposa que són persones, no sempre
se
tothom
suposa, se suposa.
Però,
donem-ho per bo.
Donem per bo, és a dir, perquè a vegades demanem als que eduquem, siguin de l'edat que sigui, que pensin que raó no és llibre, i el que se l'està demanant no acaba de muntar la bronca a la carretera. No? Però se suposa que són persones que ens miren positivament a qui eduquem. Puc tenir l'edat que tingui, però no deixa de ser un adolescent encantador, insuportablement encantador, si vols, però no deixa de ser un subjecte que té les seves virtuts. Si estàs vivint l'alumne de l'edat que sigui com un inconvenient, com un enano insuportable, com una... ja és complicat. L'has de veure com un subjecte en el que li estàs transmitent una imatge, una idea clau. Tu canviaràs, maduraràs, evolucionaràs, tu seràs diferent, ara ets d'una manera, seràs d'una altra. Li està transmitint un missatge positiu sobre la seva persona. Pot tenir dificultats o no, però no el convertint en una dificultat, en un problema. I a més, pròxim, què vol dir? A veure, jo no m'hi barrejo amb tu, jo no me'n vaig de marxar amb tu. No. Col·legues ja tens els teus. Jo. No hi ha cosa més patètica intentar ser col·lega d'un adolescent. No m'aniré a fumar porros amb tu. Tu ja tindràs els teus col·legues, si és que tu els fumes amb qui sigui. No? Però pròxim vol dir que a mi m'interessa el teu món. Vol dir que jo estic obert a entendre el que tu estàs dient, que jo tinc els meus rotllos, les meves batallites que no t'explico, però que tinc curiositat per aquest món. Entonces, que, en un món de llargues adolescències o d'eterna joventut, en el que les etapes de la vida acaben sent les diverses etapes de la infància, després la preadolescència, l'adolescència, la postadolescència, la joventut adulta, els adults joves i els jubilats joves, en el que aquí tot deu ser jove i ningú vol madurar. Com, dimonis, traspasses el missatge a un adolescent, postadolescent, jove, creix, madura, deixa de ser de Peter Pan, quan ell, en definitiva... Ja, jo encara continuo anant a la planta jove dels grans sí. No sigui que m'acabin col·locant. En el, ja. Com traspassem aquesta imatge? I per molt que digui en el Facebook poses que tens 25 anys, com ja diuen els fundadors de les xarxes socials, i van a dir, això cada vegada és més impossible, la hipocresia, perquè al final el teu perfil acaba cantant per un lloc o per un altre. No, no cal que vagis de jove. Sé el que tu ets, però el que tu ets, que és una persona que té criteri, que explica què diu, però que es relaciona, que no entra en bronca en qui sigui. Que aquest món diferent de la comunicació és un món en el que qualsevol valor o qualsevol forma de ser està en interacció contínua. Abans, un adolescent podia escriure un diari, però per molt que ho deixés allà per mirar-se algú, no tenia resposta. No. Ara pot penjar una foto i mitja hora després una altra i pot rebre 50 respostes de client t'hi abona o estàs a catxes o viceversa. O pot explicar que et sent malament o que s'ha agobiat o que hi ha una gran capacitat d'interacció. Però aquesta interacció permet construir una identitat en relació o permet caure en el fons de la xafarderia més simple, permet reproduir tot el món televisió de la televisió escombraria, reproduir-la en aquesta xarxa. Com es col·loquen aquí els adults? Com ajuden a... Què té a veure una identitat pública, una identitat privada? Fins tot aquest món complex en el que els adults... Com a mínim els han de mirar amb curiositat. El que no podem fer és enviar els Mossos d'Esquadra a gestionar els problemes de la xarxa, que és el que estem fent moltes vegades, en lloc de posar-nos a discutir com ho eduquem també en el món virtual.
Clar, i deies tu ara, encara que doncs, tinguis una relació amb els teus alumnes propera, de que realment aconsegueixis que en el moment que tinguin un problema sàpiguen que poden doncs, anar a parlar amb tu i a demanar-te d'alguna manera consell, o si més no, doncs, sentir-se recolzats i escoltats. Sí que és veritat que les xarxes socials, i dèiem el Facebook, però bueno, és un exemple només, doncs és com un punt de trobada en què tots acabem sent una mica iguals, perquè aquesta sobreexposició de dir avui tinc un mal dia, i ho poses, tinc un mal dia, i esperes que tothom et digui per què, tal, quan... tots ho fem, al final, no? En major o menor mida, doncs tots ens sobreexposem, i potser fa uns anys reclamàvem que els adolescents trenquessin, no?, aquesta barrera, que s'obrissin, que expliquessin doncs, els seus sentiments, que doncs, d'alguna manera no fossin tan parets, no? Uh-huh. I ara potser és el contrari. Ara simplement cal entrar, doncs, a un perfil d'un noi de 15-16 anys i veuràs què li agrada, qui li agrada, amb qui està avui, que demà han trencat, que demà passat és tot l'altre. Uh-huh. No sé si això és anar cap a bo o cap a dolent. És a dir, la sobreinformació al final ajuda o no?
No, a veure... Ja, aquest és un món complex en el que també tot té els seus matisos. Uh-huh. Que un personatge jove, ja no tan jove, perquè estem discutint a vegades de xavals d'11 anys, 10-11 anys, que comencen a entrar, entrar en el món de les xarxes virtuals, de la relació virtual.
I mestres que potser, si els alumnes l'agreguessin a Facebook, haurien el mateix que tenen ells.
Exactament.
Vull dir que no hi hauria gaire diferència. No.
Jo, bona part de lo que he acabat aprenent a vegades, des de fa 8 anys, 10 anys, no queda més remei que estar al tant amb aquesta història. Clar. Pràcticament intento estar en tot a les xarxes simplement per observar, no? Mm-hmm. A vegades també per participar. Però, a veure, primera qüestió que val la pena tenir en compte, cal valorar què significa estar online contínuament, com ajudem que els nois i les noies distingeixen entre estar connectat i estar simplement connectat en lo més superficial. El que està connectat permet això, la necessitat i el problema a vegades d'estar o no estar online, però també permetria un altre tipus de coses, que és aprofundir sobre el teu món, el teu estat d'ànim. Uh-huh. Pensar sobre si mateix és una qüestió que s'aprèn. Una part de l'ètica és conèixer el coneixement de tu mateix, el coneixement de com et sents, com et vius, però no l'explicació d'avui em sento malament, sinó d'ajudar a distingir entre el que significa sentir-se agobiat i sentir-se trist. El que significa estar espiritat, estar marxós o estar alegre. Ajudar a descobrir sentiments i vivències. Això és perfectament possible i s'ha de fer. La xarxa ens podria ajudar. El problema és que ni abans la gent esperava pensar i ara probablement tampoc esperarà pensar perquè ha de perdre el temps en estar online. Doncs connectar l'online con el out-in probablement ens ajudaria. Però continuarem sent éssers més o més superficials per molt online que estiguem o més online. Però els adolescents, veure, especialment, per exemple, la relació nois-noies, veure que altra gent té altres sentiments, que és capaç de diferenciar una cosa d'una altra, que valora una amistat d'una manera o d'una altra, que valora una experiència d'una manera... Això permet perfectament ajudar un altre a que sigui capaç de diferenciar-ho. Ara, si no ho treballem, continuarà sent igual, simplement missatge pla dintre d'un món connectat permanentment.
Sembla, per tant, que amb unes eines o amb les altres, la ètica i el dia a dia, doncs, la formació en valors es complica... O
també es facilita, No?
Depèn de cada cas, però sí que suposo que la valoració i la progressió ha d'anar cap a millor, que estem en el camí d'entendre'ns i d'aprendre a ser éssers humans millor que ho fèiem fa un temps, i jo em queda només donar-te les gràcies, Jaume, per estar amb nosaltres. Crec que hem après una miqueta més el que hem de fer i fins i tot doncs, els que ja no estem a les aules també, la feina que ens queda per fer, i per tant gràcies per estar a Valors de Veu de Carrer i molta sort.
Fins la propera.
Com sempre, us deixo lliures durant 7 dies. Sabeu que podeu descarregar-vos els podcasts a la web de la ràdio. També teniu una cita d'aquí una setmana. Per tant, us deixo, com deia, lliures durant una setmaneta. El diumenge que ve aquí teniu una cita a Ràdio Estel amb Valors a Peu de Carrer. Moltes gràcies i fins diumenge.